Pacheco.
Antoni i Batista, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, és un plaer.
L'Antoni avui ens acompanya des dels estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona i ho fa per presentar-nos, com hem dit a la portada, el seu llibre Els portaveus de Déu, que ha editat Fragment Editorial en la versió catalana i també ha de sortir durant les properes setmanes la versió en castellà. Antoni, primer de tot, Els portaveus de Déu. A què fa referència el portaveu? Perquè aquí tot això sembla com si fos comunicació, no?
És comunicació. Pot semblar comunicació o teologia, no? És un llibre de comunicació sobre un fet teològic. Els portaveus de Déu són els evangelistes, que són els que transmeten a través de Jesús la paraula de Déu a nacions i a èpoques diverses i en diverses llengües. O sigui, els portaveus són els quatre evangelistes.
De fet, sí, amb els evangelis el que fas és proposar-nos aquesta interpretació, no?, des de l'òptica de la teoria de la comunicació.
Sí, és la meva disciplina acadèmica. Jo sóc doctor en comunicació i he fet diversos treballs. Potser és la part que es coneix més de la meva obra, més coneguda pel que he fet sobre ETA o sobre la resistència antifranquista, perquè el que he fet de comunicació són estudis acadèmics que, de fet, poques vegades transcendeixen dels murs de la universitat. Però aquest és un estudi d'un comunicòleg sobre un fet tremendament comunicatiu. Jo crec que els evangelis són els textos més llegits, més interpretats i amb més pragmàtica, en aquest cas, les religions i les litúrgies de la història de la literatura universal. Llavors, era un fet importantíssim per un comunicòleg, en aquest cas, creient com jo, poder estudiar això des de la meva disciplina científica.
Ara deia, no?, els evangelis, els textos sagrats més llegits, i no sé si també són els que tenim més desconeixement en general la societat.
Jo crec que potser fa anys no, perquè el percentatge de gent que anava a missa era molt alt i avui és molt baix, però la gent que és practicant, diguem que els evangelis se'ls sap bastant, perquè cada diumenge en llegeixen un tros d'un evangelista diferent. Llavors, la gent que té inquietuds o fe religiosa coneix els evangelis. Ara bé, la gent que no té aquesta inquietud religiosa o que la té però amb unes altres creences i no practica, doncs els coneix força menys que es podien conèixer fa temps. Però jo crec que el meu llibre els posa a l'abast de la gent que té fe, de la gent que no en té i de la gent que dubta, és a dir, de creients, d'ateus i d'agnòstics. He intentat fer un text transversal que pugui ser respectuós amb totes les maneres de veure la religió i que pugui ser entenidor per tothom i que se senti còmode, en definitiva, tothom que llegeixi el llibre, pensi com pensi, tingui o no tingui fe.
De fet, m'agrada aquest paral·lelisme que fas de els profetes i els evangelistes són els redactors d'un mitjà, l'editor del qual és Déu.
Bueno, això sí. També practico una mica la gosadia semàntica. Bueno, la teologia és una especulació infinita que ho permet tot. Aleshores, si la màxima especulació és la recerca teològica, me l'he pogut jo permetre en el llibre que he fet sobre els evangelis. Llavors, bueno, dic que Déu és la principal font de tot això que jo estudio, que són els evangelis, però abans dels evangelistes hi havia uns altres portaveus de Déu que eren els profetes, els majors i els menors, que transmetien el que ells consideraven que era el missatge diví, fins que arriba Jesús, que és dos naturaleses, Déu i home, i llavors és ell mateix, la font d'ell mateix, i ho va comunicar a quatre periodistes, que són Mateu, Marc, Lluc i Joan, els quatre evangelistes.
De fet, per abordar els textos bíblics amb aquesta perspectiva des de la teoria de la comunicació, cal ser, òbviament, un expert en comunicació, com ho és l'Antoni, però, Antoni, suposo que també un expert o molt coneixedor de la Bíblia.
Sí, esclar, jo és el llibre que he llegit més cops. Són textos que ja des de petit els estudiava amb una assignatura que es deia Història Sagrada quan jo estudiava, i després jo em llegia la Bíblia de cap a peus, de principi a fi, i de fi a principi, i els evangelis els conec molt bé. I per fer aquest llibre, fins i tot, he aprofundit en l'Evangeli de Joan, que està escrit en llengua grega, que és una llengua que jo conec, i m'he fet les meves pròpies traduccions, perquè si sóc un comunicador, un comunicador que estudia comunicativament els evangelis, la primera base és la llengua en el que estan escrits. Llavors, com que jo conec la llengua grega, m'he fet la meva pròpia traducció, i bueno, veus coses que a partir dels temps, dels moments polítics i de les dogmàtiques de cada moment, doncs potser no han tingut traduccions no ben bé exactes, sinó interessades amb els moments en el que han estat fetes aquestes traduccions, no? Un exemple molt, molt, molt bonic i clar és el tema de l'esperit. En aquest cas, l'esperit sant en grec és pneuma, i pneuma vol dir aire. D'aquí ve pneumàtic, pneumologia. En fi, és bonic dir que l'esperit és aire, perquè és una cosa intangible. I quan fa el símil, justament, d'un dels evangelis recents, després de Nadal, del baptisme de Jesús, que parla l'evangelista de que l'esperit de Déu, l'esperit sant, es manifesta en forma de colom, segons algunes traduccions, però si llegeixes el text no diu en forma, diu com un colom, és a dir, és un símil, una comparació. L'esperit, que és l'aire, baixa, planeja com si fos un au. És molt, molt bonic, i sortim d'aquesta cosa ornitològica d'interpretar l'esperit sant com si fos un colom.
De fet, ara que diu, no? Han sortit també imprecisions, no? O li han permès veure aquestes imprecisions el fet de conèixer el grec, no? De que hi havia coses que no eren del tot correctes, no?
Sí, o, bueno, que no eren del tot correctes, o que no se deien, o que se deien en un moment determinat, perquè les paraules, com diu el propi papa Benet XVI en un estudi sobre semiòtica, jo tinc un respecte intel·lectual pel papa Benet, i m'havia llegit força, i té uns estudis sobre les paraules que són molt bonics, i les paraules, evidentment, també Umberto Eco, semiòlegs actuals i no creients, que les paraules se situen en el temps en el qual són interpretades. I llavors un fet capdalt de la religió és el fet de l'Evangeli de Joan, que comença dient en arge en o logos, o sigui, al principi era el logos, però el logos ho han traduït com a verbum en llatí i com a paraula en les llengües romàniques. I la paraula restringeix el sentit de logos, perquè abans són els significats que les coses es veuen i després els hi posem nom. Això també ho diu la Bíblia quan explica com Adam va posar nom als animals. Una preciosa cançó del Bob Dylan també ho explica. En fi, jo dic que en principi el logos era el sentit, i és una paraula molt actual, perquè quan entrem als ordinadors el que fem és logar-nos, és a dir, ens donem un nom informàtic en última generació de comunicació, i això doncs fa 2000 anys que ja estava dit des de la metafísica.
I Antoni, per fer aquest llibre suposo que ha estat temps, i la bibliografia és molt extensa, no? Perquè ja es combinen llibres de periodisme amb teologia, documents del Magisteri de l'Església, assaig, hi ha una mica de tot, i suposo que és una feina llarga.
Jo calculo que uns 20 anys. Aquest és un llibre molt, que s'ha hagut d'anar fent molt a poc, per tant és una mica dens, com diu el meu amic Joaquim Maria Pujal, molt estimat en aquesta casa per les seves retransmissions esportives i altres coses. És un llibre que s'ha de llegir amb un llapis. És a dir, és un llibre dens que m'ha costat molta reflexió, i jo calculo que he estat a poc, no vol dir que hagi estat escrivint cada dia, però que m'ha costat uns 20 anys. Va, només fer la traducció de l'Evangeli de Sant Joan, això ja és una feina important.
Doncs avui que ens acompanya l'Antoni Batista, amb ell estem parlant d'aquest llibre editat per Fragment Editorial, Els Portaveus de Déu. L'Antoni també té una altra faceta, a banda de ser un expert en comunicació, expert en la Bíblia, ens presenta aquest llibre, i també hem de dir d'ell, d'aquesta vessant musical. De fet, ha estat organista a la parròquia durant, crec que més de, o com a mínim, 25 anys, i li volia preguntar per aquesta faceta musical, perquè ara que hem acomiadat a finals d'any el Papa Benet XVI, el Papa Benet XVI se'l coneix sobretot per un gran erudit, per un gran teòleg, però potser la seva faceta més de música no se li coneix. Això com ho valora l'Antoni?
Doncs magnífic. Jo vull dir que el Papa pianista, perquè de fet tocava el piano i tocava molt bé, o sigui, jo ho he sentit. Hi ha algunes coses, si els oients tenen interès, si busquen Benet XVI música, fins i tot hi ha alguns episodis d'ell tocant el piano, i toca Bach magníficament, és a dir, és un home de cultura alemanya, i evidentment toca Bach i toca Mozart i toca molt bé, és a dir, en sabia molt. I, bueno, la música, jo crec que pel tema de la teologia i de la mística, a mi m'ha servit molt, perquè la música és una forma intangible de comunicació. Si estem parlant d'esperit, i l'esperit és l'aire, doncs la música són ones que es transmeten per l'aire i van directament a l'ànima, que segons Sant Agustí és allò que no pesa. I resulta que Sant Agustí és el primer musicòleg de la història de la nostra cultura. Jo vaig fer servir el tractat de música de Sant Agustí per la meva tesi doctoral. És a dir, amb la música podem comunicar coses espirituals molt més directament que amb el llenguatge verbal. Llavors, a mi, quan faig un llibre sobre un fet teològic, la música em serveix moltíssim. A banda de que les estructures musicals a mi sempre m'han servit molt més que les gramàtiques. Jo a vegades dic que a mi el que m'ha ensenyat a escriure més que les gramàtiques és el tractat d'harmonia de Schoenberg, que és una manera d'aprendre a escriure amb una gran potència intel·lectual.
L'Antoni Batista té una àmplia carrera en el món del periodisme, en el món de la comunicació, i l'Antoni Batista parla d'aquest periodisme de la vivència. Què és el periodisme de la vivència, Antoni?
És una cosa que et pots permetre quan tens edat, és a dir, vivències. Jo quan vaig explicar tot el meu periodisme d'ETA, que són 10 llibres, de quan vaig ser corresponsal polític de La Vanguardia i de l'Avui, al País Basc, explicava els fets d'una manera com manen els cànons periodístics, en tercera persona i distanciadament. Avui, que no estic a la primera línia de la notícia, puc explicar la vivència de com he explicat una notícia. Poso un exemple. Jo vaig poder reconstruir com ETA va fer l'atemptat a Balmirà i Carrera Blanca. És un magnicidi que va canviar la història i probablement va contribuir a fer possible la democràcia. Bé, jo ho vaig explicar com ho van fer els que ho van fer, el Comando Madrid, que va fer aquell operatiu, parlant amb ells i sempre distanciadament i en tercera persona. Però avui em puc permetre explicar com ells, és a dir, els que van perpetrar l'atemptat a Carrera Blanca, com ells m'ho explicaven a mi, com ells s'implicaven en la història i com jo vaig estar al costat de les persones que van fer això. Però no només, i ja que parlem de religió, jo no només vaig anar a les versions d'ETA, vaig anar també a les versions de la policia, i hi ha alguna cosa més íntim, que és el capellà que va donar l'extremunció subcondicione, perquè no sabien si estava viu o estava mort, al Carrera Blanca, que va ser un jesuïta, perquè el Mirall Carrera va anar a petar a un pati dels jesuïtes que estava al costat. El padre José María Pilón em va explicar que, a més, coneixia la família, havia dava la comunió a ell sovint, i coneixia en Carrera Blanca, i va ser el que li va donar l'extremunció. Llavors, periodisme de la vivència és explicar, entre altres coses, com m'explicava també a mi el padre Pilón, com el moment aquell de l'atemptat i trobar-se la primera persona al cos del mort, i com els que ho van fer doncs van perpetrar tot l'operatiu fins al moment de petar el botó del detonador de l'explosiu.
Com veu l'Antoni Batista la professió avui dia i els periodistes?
No, jo he donat classes molts anys a la Facultat de Periodisme i veig que he tingut magnífics alumnes que avui estan fent un magnífic periodisme. Llavors jo crec molt amb aquestes generacions, algunes de les quals jo he ensenyat, i crec que seran capaços, i ho estan sent, de donar la volta a un moment de canvis tecnològics que condicionen terriblement les formes d'entendre el periodisme. Però bueno, quan venen els grans reptes, normalment els anticossos creatius també estan preparats per afrontar-los. Jo crec que en les generacions actuals de periodisme hi ha gent molt formada i que ho fan molt bé.
De fet, no, en temps com els actuals, amb aquesta revolució tecnològica canviant, no, també sempre hi ha el perill, no, de la desinformació, i de fet en parlem, no, de les fake news, no, d'aquelles notícies que són falses i que corren com la pólvora, no?
Sí, el que passa que ha fet fortuna, com sempre que hi ha una expressió anglesa, una mica imaginativa, fa fortuna, i ha fet fortuna el de les fake news, però les fake news són tan antigues com la història de la humanitat. Jo crec que falses notícies n'hi ha hagut sempre, el que passa que avui pues, bategem les coses en anglès i semblen actuals, però les falses notícies, la manipulació, el sensacionalisme són inherents, no hi ha el periodisme, sinó les formes de comunicació humana. La mentida quotidiana està a cada casa. Bueno, espero que en algunes no.
Doncs avui el Paraules de Vida l'hem compartit amb l'Antoni Batista, amb el periodista Antoni Batista, que presenta Els Portaveus de Déu, com expliquem, és editat en Fragment Editorial, la versió catalana i ara també ja la versió castellana, i amb una presentació que també s'ha fet aquest passat mes de gener. Antoni, mil gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres i en el vostre espai. Bon dia.
Paraules de Vida, amb Emili Patxó.